L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
En España faltan muchas matronas y este es un tema a nivel mundial. Las matronas son las expertas en el embarazo y el parto sanos y fisiológicos, pero aquí hay una lucha de poder muy grande y sobre todo esto se ve en la sanidad privada, ¿no? Donde casi no hay papel para las matronas. Pues yo creo que lo que tenemos que ir es hacia los equipos, no es tanto poner el acento en un profesional o otro, sino que sean equipos que trabajen de forma colaboradora, ¿no? Las matronas y las ginecólogas y las psicólogas y más en los casos más complejos. Las matronas necesitan autonomía, ellas son las expertas, pero para poder trabajar bien, pues primero necesitan recursos, ¿no? Necesitan poder vincularse, que haya un seguimiento de cuidados, que puedan conocer a la mujer desde el embarazo y que sean un poco las matronas las que vayan tomando las decisiones y las que decidan cuándo es necesario llamar al médico, al obstetra, ¿no? Pero que en muchos casos la mayoría de mujeres sanas no necesitarían la presencia de un médico en el parto para nada.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la doctora Ivone Olza, autora de Gestar. Falten llevadores, només n'hi ha 18 per cada 1.000 naixements, molt per sota de la ràtio europea de 64 llevadores per 1.000 naixements. I el Col·legi d'Infermeres denuncia que el 80% de les llevadores han de treballar en dos o tres llocs alhora per cobrir aquest dèficit. Avui, per descobrir històries de llevadores, ens acompanyen
Mariví Cambrador, presidenta de l'Associació Catalana de Llevadores. Cristina Martínez, llevadora i pedagoga, responsable de l'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'Institut Català de la Salut. Imma Marcos, presidenta de l'Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya. Elena González, vicepresidenta de l'Associació i llevadora assistencial a l'Hospital Clínic de Barcelona. I Encarna Gascón, llevadora jubilada i autora del llibre Llevadores en acció, llevant nadons, lligant melics. I acabarem amb Com Educo amb la psicòloga Lara Terrades. Hi ha molt de desconeixement del rol que té la llevadora i de la seva formació. Sònia Argiles.
Doncs avui a l'ofici d'educar falten llevadores. A partir d'aquesta crida que ens va fer la Ivone Olza, només n'hi ha 18 per cada 1.000 naixements, molt per sota de la ràtio europea de 64 llevadores per 1.000 naixements. Per la Cristina Martínez, la llevadora ha de tenir una combinació d'atributs professionals, emocionals i personals per proporcionar la millor atenció possible a les dones, homes, i a les persones en general en tot el que fa referència a la salut sexual i reproductiva i en diferents moments vitals d'adolescència, contracepció, embaràs, part, postpart, menopausa, sexualitat en general. Quina és la situació de les llevadores, no? Partíem d'aquest falten, alerta, falten. Quina és la situació de les llevadores a Catalunya?
Sí. Doncs és una situació de dèficit, doncs, perquè tenim una oferta formativa que és insuficient, no? El sistema AIR, doncs, és clarament insuficient en les places que ens proporciona. I, a més, això s'afegeix que va haver-hi una interrupció de la formació de llevadores entre els anys 1987 al 1996, on durant 9 anys no van sortir llevadores perquè es va haver de modificar, doncs, la formació acadèmica per igualar-la a la d'Europa, a l'europea. Llavors ara, aquesta última promoció que va acabar el 87 estan a punt de jubilar-se i llavors tindrem aquí, doncs, una interrupció de que no surten llevadores en 9 anys, no? Les conseqüències d'allò.
L'ofici de llevadora és dels més antics del món. Jo m'he trobat una definició que m'ha agradat molt. En islandès, la paraula llevadora, jusmudeix, si ho dic bé, és una paraula composta de dues paraules, llum i mare. Pels islandesos, la llevadora és literalment una mare de llum perquè ajuda a donar llum a una criatura. Creuen, per tant, que és il·luminar el món. A mi m'ha semblat molt bonic. I diu la Imma que la llevadora, a part de saviesa, ha de tenir professionalitat i fortalesa d'esperit per sostenir les dones, transmetre a la dona que no li passa res de dolent, perquè el dolor és precisament allò el que li donarà la força amb el que el seu cos treballa per donar-li al seu fill, no? També és bonic, no? Quina seria la funció de la llevadora? I sobretot jo us preguntaria d'on us ha vingut a cadascuna de vosaltres aquesta vocació de ser llevadores, no? De portar aquesta llum al món?
Jo, la meva mare era llevadora.
Ah.
I de ben petita m'explicava tot recomanava a la seva feina, jo tenia molt interès, li preguntava tot, em mirava els seus llibres, i amb 3 o 4 anys jo tenia claríssim que volia ser llevadora.
Amb 3 o 4 anys ja tenies claríssim?
Sí.
Cristina, el teu cas?
Bueno, el meu cas no va ser una decisió així d'entrada de ser llevadora, però sí que al final em va impulsar el ser-ho, el fet de ser una professió que dins del col·lectiu, no, d'infermeria em semblava, i de fet que podíem tenir una acció com més autònoma en la relació també de l'atenció que fem a les dones i a la població en general, no? I que a més el nostre àmbit competencial agafava diferents aspectes, no només que l'embaràs, el part i el postpart, que potser socialment és el que es coneix més, però que teníem un ampli terreny, i especialment també amb tot el que era l'acció amb els joves, que és una part de la població que crec que és fonamental també treballar amb ells i amb elles, i això em va inspirar, no, a fer l'especialitat de llevadora, i la veritat és que em sento molt satisfeta d'haver fet aquesta decisió en aquell moment, i tot i que no tenia, no, els antecedents que tenia la Imma, que per cert també vaig conèixer durant molt temps, també a la teva mare, que en algun moment ja vam coincidir professionalment, o sigui que...
I vosaltres, i sobretot els atributs, no, que ha de tenir, que segurament teniu, no?
Bueno, els atributs, a part dels coneixements, no, que et dona la pròpia formació i les habilitats tècniques, doncs jo crec que molt important és l'empatia. Perquè el fet de entendre, no, els sentiments de les dones pel que passen i donar aquest suport emocional, sobretot crec que és l'empatia, i també tenir habilitats comunicatives. Doncs nosaltres tenim també una gran competència, que és la d'educar, no? I fer una bona comunicació i tenir una escolta activa, crec que són dues coses. Per suposat, també és l'estar sempre oberta als canvis, no? A la innovació, perquè els canvis socials modifiquen molt també, no, l'atenció sanitària. Llavors crec que són tres coses bastant importants d'atributs que ha de tenir la llevadora.
I la teva vocació d'on ve?
Jo a l'estudiar infermeria ho vaig veure clar. Vaig veure que era una professional com més empoderada. Després el tracte amb les dones, tot el que és així molt femení, a mi m'atrau bastant, i ho vaig tenir clar, que l'assignatura més em va agradar molt, la d'obstetrícia i ginecologia, que es feia abans, i per tant ho vaig tenir clar. De fet, vaig acabar infermeria i ja vaig presentar-me per fer l'especialitat aquí.
I tu, Helena?
Jo no, jo vaig treballar una mica d'infermera comunitària, i va ser allà que amb la meva referent com a infermera comunitària, que era una... Bueno, ara està ja jubilada, era una infermera que estava molt empoderada, molt a prop del pacient, perquè sí que en la infermeria sí que estàs més a prop del pacient, em va cridar l'atenció i em va motivar molt a estar al costat de la normalitat, del costat de les dones, i bueno, em va, no sé, com eclipsar al costat de la vida, no? Del moment, sobretot en el moment aquell va ser més l'obstetrícia, no? Em flipava mogollon, no? Estar al costat del naixement d'una persona. Ho veig com un miracle, i això em fascinava, i és per això que em vaig posar les piles per lo de llevadora.
Per què associem llevadora, a part, embaràs, i en canvi aquesta altra part que vosaltres heu insistit molt, que jo us he de dir que jo no m'he trobat llevadores per aquestes parts que dieu, eh? Jo me les vaig trobar en els parts, les llevadores. Què passa aquí?
Jo crec que és en el sistema públic sí que hi ha tots aquests aspectes més relacionats amb tot l'àmbit de la salut sexual i reproductiva. Crec que encara està en la mentalitat col·lectiva, no? La llevadora de l'inici de la professió de llevadora, que bàsicament estava en l'atenció a l'embaràs, al part, al postpart. Però clar, les necessitats de les dones, de la població en general, ha canviat molt, i en general aquí a Catalunya l'ampli marc de competències que hi ha en salut sexual i reproductiva és més gran que en altres territoris. Per tant, jo crec que és fonamental entendre, no, tot aquests aspectes que són vitals també, igual que l'embaràs, part i postpart. Potser en aquest cas el part, no, té com un component molt vital, molt, no, arrelat a l'origen, no, a quelcom com molt intens també per com es viu per la família, i el paper que fa aquí la llevadora és supertranscendent, però que hi ha tots aquests altres aspectes, sí.
Helena, es fa aquest seguiment, és a dir, aquesta presència de la llevadora en tots aquests altres moments durant la fertilitat, i segurament també, dieu, hi és aquesta presència?
Jo crec que en el sistema públic en català sí que és. La qüestió és que jo crec que el hàndicap està en que la població en general, el que és la prevenció, no la té arrelada. Llavors, és això on hauríem d'incidir, perquè les llevadores estan a totes les etapes de la vida en l'aspecte obstètric i ginecològic, i és la promoció de tots aquests aspectes. I és una necessitat que es té a la població, però que no arribem a donar-nos aquesta difusió i aquesta tasca, que és molt important.
Sentim quins atributs ha de tenir la llevadora per l'Encarna Gascón, llevadora jubilada i autora del llibre Llevadores en acció, llevant nadons, lligant melics.
Acompanyar, cuidar i escoltar activament a les dones en tots els processos de la seva salut sexual i reproductiva, des de la pubertat fins a la menopausa. Respectar les creences i costums de les dones, especialment sobre la maternitat, part, postpart i lactància materna d'altres ètnies vingudes a Catalunya.
L'Encarna recorda un part especialment emocionant.
Una dona xinesa casada amb un català que treballava a les Canàries es va posar de part i va venir a ingressar sola a l'Hospital General de Granollers amb una dilatació d'uns 5 centímetres, un estat anímic esporuguit i desolat. Ella volia parir amb el seu home al costat, tant per la companyia com també perquè era el seu únic intèrpret que podia comunicar-se amb ella. Ella estava venint amb avió des de les Illes i, sortosament, quan la dona ja estava en dilatació completa, va arribar. Recordo la cara de felicitat de tots dos perquè pogueren viure junts el naixement de la seva filla. Quan per dificultats idiomàtiques falla la comunicació oral, els acompanyaments són molt complicats, tant pels professionals de la salut com pels nouvinguts que necessiten la nostra atenció.
I Encarna, per què creus que és tan rellevant la figura de la llevadora i què reivindiques?
Les llevadores acompanyem a les dones en tots els processos de salut sexual i reproductiva. I per posar un exemple, quan visitem a les embarassades amb una evolució fisiològica normal, tant en la gestació com en el part, podem atendre-les nosaltres. Però, com que estem formades i capacitades per detectar els riscos de salut, quan això succeeix, com que no treballem soles, sinó que ho fem amb els equips ginecològics i obstètrics, procedim a la derivació pertinent. Reivindicaria tenir més temps amb les franges de visites per poder detectar amb serenor si hi ha problemes i mancances, no tan sols de salut, sinó en la vida familiar i social, i comptar amb l'ajuda de traductors i traductores que ens facilitin la comunicació i comprensió dels casos que acompanyem.
I quins aprenentatges has fet al llarg de la teva tasca de llevadora?
Acompanyar situacions complexes, com la mort d'un nounat. L'UNICAMP se treballa en la recerca, docència, gestió, investigació, i acompanyar les noves llevadores en la seva formació. Donar eines a les dones perquè entomin amb apoderament tots els processos i canvis de la seva salut sexual i reproductiva. I per últim, fer un equip amb més de 50 companys i companyes de feina elaborant un llibre que es titula Llevadores en acció, llevant nadons i lligant melics, on es recull les històries, vivències i experiències de les llevadores al llarg del temps i cap a on s'encamina la nostra estimada professió.
S'ha de reconèixer la llevadora com un referent de la salut sexual i reproductiva durant tota la vida. Gemma Martínez.
El món està ple de misteris.
Avui a l'Ofici d'Educar en Temps de Suplement a Catalunya Ràdio, les llevadores, històries de llevadores, falten llevadores, diu la Imma. Quan estudies llevadora, aprens molt sobre fisiologia i patologia i possibles desviacions i problemes durant el procés reproductiu. Però el més important, que és saber acompanyar, ser-hi al costat, sostenir les dones i les famílies durant l'embaràs, part i postpart, ho aprens de la vida, a base d'acompanyar i acompanyar i viure molts naixements. Situem-nos, què cal estudiar per ser llevadora? A veure, si jo vull ser llevadora...
Pues has de fer, primer, has de fer infermeria, que són actualment 4 anys. Després has de preparar fortament i intensament una prova que és a nivell nacional, que és com els metges que tenen el MIR, pues en el cas d'infermeria és l'EIR, no? I tenir una nota molt elevada, no?, per poder accedir a l'especialitat de llevadora.
De fet, la Imma, si no m'equivoco, lamenta que la carrera de llevadora va deixar de ser una formació pròpia per passar a ser una especialització dels estudis d'infermeria en plena dictadura, no?
Mm-hmm.
És a dir...
Fa 71 anys. Va ser 71 anys, un decretazo franquista va eliminar els col·legis de llevadores, va tancar les escoles de llevadores i va convertir a les llevadores en especialistes d'infermeria, perquè en aquell moment es considerava que això de que existissin dones autònomes capaces sense estar sota la jurisdicció d'un metge no estava bé, no? I van convertir en infermeres especialistes submises a lo que digui el senyor doctor a les llevadores.
Seríeu partidàries d'aquesta carrera específica per les llevadores? O seríeu partidàries que això es recuperés?
Clar que sí.
Bueno, és una via que s'ha d'explorar, no? Atès que el tema de la formació sanitària especialitzada, és a dir, l'EIR, doncs ens ofereix poques places, perquè són 420 per tot Espanya, doncs potser és una cosa que sí que està sobre la taula, no? L'explorar la via de fer un grau independent de llevadora.
Com passa a la resta d'Europa.
Sí.
Que hi ha molta gent, o sigui, nosaltres que som professores associades, bueno, jo sóc professora associada a la universitat, hi ha molta gent que estudia infermeria perquè el seu futur el veuen sent llevadora. Hi ha després aquesta resistència d'aquest examen, d'aquestes places que són molt limitades per la demanda assistent que hi ha a moltes comunitats, sobretot a la nostra, a Catalunya, i no n'hi ha tantes places per aquesta demanda de gent que es vol formar com a llevadora, que fins i tot es plantegen i que ho fan, que marxen fora d'Espanya per fer aquesta formació i després tornar o no, per les condicions econòmiques també.
Cristina, tu fas formació també?
Sí, estem a la Universitat de Barcelona i és el que diu l'Helena, quan... No, bueno, ja el primer dia de quan comencem i impartim classes a quart d'infermeria, una de les coses que els dic, mira, tenim uns objectius de l'assignatura, però jo tinc un objectiu com més personal i que crec que la meva assignatura ho s'ha de fer, no?, que puguem d'aquí, d'aquest grup, que surti el major nombre de professionals que voleu ser llevadores. La veritat és que sempre aconsegueixo un número bastant elevat, no?, perquè... crec que és un tema que és el que deia també l'Helena, no?, que entra molt, no?, i que les persones consideren que és una especialitat, no?, que dona molt marge d'autonomia, perquè en realitat ens van treure amb el decretazo aquesta autonomia, però nosaltres continuem treballant d'una manera com força autònoma, evidentment, integrades dins d'un equip multidisciplinars, en aquest cas, pues, en atenció primària, els serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva, o en els hospitals l'àrea obstètrica i ginecològica amb companys ginecòlegs i ginecòlogues i TECAIS i altres professionals que formen tot l'equip, psicòlogues, treball social, etc. Però que tenim una autonomia en tot el que són els processos fisiològics i relacionats amb la salut sexual i reproductiva. De manera que el problema està en aquesta prova, no?, que després permet accedir a 2 anys més. O sigui que, en realitat, una llevadora, per ser llevadora, necessita 6 anys de formació, no?, per poder exercir com a tal.
Avui a l'Ofici d'Educar volem llevadores.
La llevadora és una peça essencial també en la salut mental de les dones. Clara García Terol.
Podem fer un pastís d'aniversari?
Sentíem abans l'Encarna Gascón, que ens deia moments, parts emocionants, no? Imagino que totes teniu un part emocionant. Per exemple, la Mariví ens recorda amb molta emoció els parts de bessons, diu, doblement emocionants. I l'Helena recorda unes noces que es van celebrar en un paritori.
Bueno, això l'he posat una miqueta com a folklore, no? Però perquè realment ha deixat una miqueta d'empremta. Bueno, va ser una parella, bueno, va venir una dona que havia trencat bossa, i és que anava vestida de núvia, bueno, no anava del tot vestida de núvia, però intuïes que algú passava. I ens comentava això, que estava tothom a l'església, que es casava d'aquí 2 hores. Uh-huh. I llavors, bueno, empatitzant amb ella, intentant entrar a l'equip de fer-lo possible, perquè era una parella filipina i tenien una costum, una creença de que no podien tenir aquesta criatura abans del casament perquè això li donaria com males vibracions o no sé què. I llavors ho van fer possible, va venir el pare, el nou, nuvi i, bueno, i els convidats hi vam celebrar les noces allà.
Clar, és un moment potent i íntim en el que segurament totes heu experimentat les diversitats culturals i els diversos rituals i creences que hi ha al voltant del part, no? Perquè... Digues.
Sí, ara, al dia això, m'he recordat d'un part d'una dona que era subsahariana, era de Senegal o Gàmbia, ara no en recordo exactament, i, bueno, com qualsevol altra dona i família, ella estava sola en el part, no estava acompanyada, i, clar, una vegada vam atendre el part, li vam a proporcionar la criatura, no?, per tenir-la a prop, no?, pues per començar el contacte, no?, amb aquesta criatura, i la reacció va ser no voler-la mirar ni tocar, no? Era com, no?, la deixaves allà, no enteníem què passava, no? Arrel d'això, des de l'Associació Catalana de Llevadores vam organitzar un viatge de llevadores amb una antropòloga a Gàmbia per entendre, no?, a la cultura i què passava en aquestes situacions. La majoria de les dones allà i població és animista i, per tant, consideren que hi ha esperits dolents que quan tens algú que t'importa molt per fer-te mal, se te l'emporten, no? Mm. Per tant, com mostrar aquesta afectivitat o aquest contacte, no?, i la importància que té la criatura per tu significava en aquell moment, per allò que no enteníem, per aquella dona, que un esperit podria agafar, no?, i per tant emmalaltir o arribar a perdre la criatura. Per tant, és no facis molt cas, no?, a algú que estimes molt per evitar que se te l'emportin. Clar, si no ubicàvem, això no en teníem res, no? I és aquesta situació.
I la Imma,
que...
quan li vam demanar un part emocional, ens va explicar el cas d'una superestressada dona que deia, jo aferrament amb la criatura res, i que el part la va transformar, no? El part transforma les dones i els seus acompanyants?
Sí, transforma el cervell ja durant l'embaràs i després del part les hormones t'acaben de destirotar del tot. Aquesta dona era una empresària de 42 anys que tenia claríssim durant l'embaràs que tenir un fill no li canviaria la vida i que ella continuaria fent el que feia, no? I ja tenia molt clar que no el ficaria a dormir amb ella, que no l'agafaria gaire i tot això, però va tenir un part d'una hora i mitja facilíssim, molt intens, molts crits a la banyera de casa seva, i en acabar, doncs, tot el canvi de servei que va fer, que es va convertir ella en un... El seu bebè era com una extensió d'ella i no consentia que l'agafés ningú més que ella, i estava super enamorada del bebè i no va poder complir amb les idees que tenia prèvies a parir.
Com cridem les dones en el part, eh? Helena?
Jo les he deixat de sentir, eh? Pues, la veritat no és una cosa que sí que criden, però, bueno, és una manifestació del seu procés, però crec que, no sé si la
tot
resta,
depèn,
però
tot
no,
depèn, ja de tots
no
colors.
Impacta, eh?
Normalment, la majoria de vegades s'assembla més a sons semblants a sexe intens.
Vaja.
En plan, saps? Que no tant a crits esfereïdors. Però a vegades hi ha parts que són molt intensos i salvatges, d'aquests molt ràpids, que el cos es torna boig i llavors les dones criden més.
Helena, què és essencial en un part, tu que estàs en actiu en aquests moments? Què és allò que...
Jo crec que és la paciència i és la comunicació amb les dones constants, com dona i família, perquè també estan les parelles, els acompanyants. Llavors, és sempre ser observadora. Jo soc tutora de residència i una premissa que dic molt i repeteixo molt és no fer és fer. No? Perquè estem acostumats a l'acció, de fer alguna cosa perquè sembla que sí estàs atenent. Observar, acompanyar, és el que has de fer. I has d'estar molt observadora, has d'estar sempre una miqueta en alerta, perquè bueno, jo en l'ambient hospitalari treballo en un hospital d'alta complexitat i sí que tenim una població, no?, de patologia o amb riscos en la gestació, però calma i confiança crec que és el que has de fer com a llevadora.
I somriure, i somriure molt.
Malgrat que hi hagi crits, somriure.
Sí, sí, o sigui, encara que la dona estigui, moro, no puc i tal, i veus el marit allà amb una cara de... El marit t'està mirant a tu. El marit mira la llevadora, llavors tu estàs somriure, passi el que passi. Perquè llavors a la dona això li dona confiança, segrega més oxitocina quan tu somrius.
Oi, calma sota pressió, amb aquestes situacions, perquè a vegades també necessitem mantenir aquesta calma en situacions també més complexes.
I us consta si hi ha encara casos de violència obstètrica? És a dir, i encara hi ha dones que diuen, és que a mi em van infantilitzar o em van dir no, no, tira pel dret, això encara passa això?
Bueno, s'està treballant bastant en aquest sentit i ha canviat molt en els últims anys l'atenció al part, però ja s'ha fet a Catalunya, s'ha fet un pla també per l'abordatge, no?, a la violència obstètrica i a la vulneració dels drets sexuals i reproductius, i d'aquí sortirà doncs sensibilització i formació dels professionals. Sí, d'alguna o altra manera, tothom, no?, en algun moment potser has dit alguna frase inconvenient o alguna cosa, no?, que... però ara sí que hi ha una gran transformació. L'atenció al part ha tingut uns canvis últimament molt gran. És a dir, i a més perquè el part sigui... Si sigui, tingui una bona atenció, és molt important que per la dona sigui una experiència positiva, no? Que es mantingui doncs, la privacitat, la intimitat, molt important la comunicació i evitar doncs, pràctiques que estan inadequades i que hi ha evidència científica de que ara ho són, no? Coses que s'han fet.
Digue'm quines pràctiques serien inadequades.
Pues, per exemple, episiotomia sistemàtica, per exemple, no? O, per exemple, trencar la bossa de les aigües, no?, de manera artificial. Entonces, sempre ara la tendència és a deixar evolucionar un procés que és fisiològic. Si no hi ha complicacions, no? Parlem d'un part de baix risc, doncs deixar-ho evolucionar com un procés fisiològic que és i fer la mínima intervenció possible.
I l'autonomia que ens deia la Ivone Olza, és a dir, ara per fi les llevadores sentiu que teniu autonomia?
Jo sempre
no sou una, perquè jo us he de dir que en la percepció dels meus pares jo vaig sentir que les llevadores eren les ajudants del senyor que prenia les decisions, que en el meu cas era un home, no perquè... Llavors, aquesta autonomia ara sí que hi és?
Jo sempre he treballat en un hospital públic d'alta complexitat, en el que treballem, bueno, som un equip de molta gent, d'obstetres i llevadores, i jo sempre m'he sentit superrespectada per la resta de les companyes obstetres, o sigui, confiança plena en les teves decisions en el maneig del part de l'acompanyament del treball de part d'alguna dona, Jo, en el meu àmbit, en el meu hospital, realment és un treball en equip i en el moment que tu sí que detectes una desviació de la normalitat, sí que tens aquesta confiança i és la teva tasca, la de comunicar-ho bueno, i que entri en l'escenari un altre company, però sempre col·laborativament, no és que et desprenguis, sinó que entra algú més. Però sí que jo sempre m'he sentit amb una tasca autònoma totalment 100%.
Avui a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement, a Catalunya Ràdio, les llevadores.
Quan arribarà un germanet?
S'està fent un gran esforç per part de les llevadores. Patim una sobrecàrrega i una pressió assistencial molt alta. Mariví Cambradó.
Diu la Imma Marcos, quan els embarassos i parts normals, que en són la gran majoria, es deixen en mans de metges, es disparen les xifres d'intervencions. Les llevadores tenim la mirada des de la confiança en la capacitat de les dones i el pensament que, per defecte, els embarassos i els parts van bé, tot i que estem capacitades per detectar-ne desviacions i derivar al metge, obstetre, si s'escau. Imma, el part a casa és un capítol a part, no?
Sí, per a mi com a llevadora és la màxima expressió de l'autonomia professional. Per això fa 23 anys que vaig sortir del sistema i sóc llevadora independent.
Quan s'ha de fer el part de casa? Com s'ha de fer un part a casa? I una mica, que suposo que és la pregunta que es faria la gent, i què pot costar fer el part a casa en comparació amb fer-lo?
Ara mateix està al voltant dels 2.500 euros, aproximadament. I tal. I ara, per parir a casa has de ser una dona de baix risc, no? En principi, tenir una sola criatura que estigui col·locada cap avall, que no tinguis cap malaltia afegida i que desitgis parir a casa, no?
I us heu trobat casos, Imma, de dones que, tot i que tu diguis, no series... volen fer-ho a casa? És a dir, això passa?
Sí.
I què es fa, llavors?
Doncs aquí s'ha de consensuar, cada llevadora decideix si vol acompanyar aquella dona, perquè són dones que tenen factors de risc, però tenen les idees molt clares i sovint es troben en una situació d'entre l'espasa i la paret, no? Per exemple, dones amb dues cesàries prèvies, que estan al sistema, se les aboca una tercera cesària electiva, no? I a casa, pues, algunes han aconseguit parir molt bé.
Clar, això en altres països està reconegut d'altres maneres. En alguns països es reconeix el dret a parir a casa, no?
Sí. Sí, sí, el Tribunal Europeu de Drets Humans reconeix que tot ha donat dret a triar les circumstàncies d'on vol parir, i això inclou el lloc. I Espanya està incomplint aquest dret europeu de les dones.
Hem parlat de parts emocionants, parts bonics, però en els parts poden passar moltes coses i també pot haver una pèrdua. Quins records més foscos teniu de parts i com es gestiona una situació de dolor, de dol, en el moment del part, no? Perquè això també passa, no? I si no en parlem, estaríem negant una realitat.
Sí, tant. Bueno, sí, jo. Jo realment també estic en un hospital que també som de referència per interrupcions voluntàries de l'embaràs en totes les setmanes de gestació. O sigui, de vegades venen situacions molt complexes en el tercer trimestre. I a mi realment, com a llevadora, encara que no és la fisiologia com a tal, a mi acompanyar aquestes famílies jo crec que és el que més satisfacció em dona. Perquè realment amb aquestes famílies fas un vincle com més especial, més íntim, i tens una connexió especial amb aquestes persones que estan transitant per aquesta experiència de donar llum a la seva criatura que no té batec, no? Llavors, és difícil, però alhora a mi és un acompanyament que m'agrada molt, acompanyar persones en situacions de pèrdua gestacional.
Mariví, què és clau en aquests casos?
Bueno, aquests casos és una empatia i un acompanyament especial, no? Si sempre s'ha de fer, doncs són casos que jo els recordo, doncs, amb un plus emocional important, eh? Jo penso que... Jo Helena, ho portava pitjor, eh? Reconec que ho portava pitjor. Era emocionant, però a la vegada era dur. Un dia o dos estaves a casa donant voltes, a la situació, almenys en el meu cas, eh?
I se n'ha de parlar perquè aquests són dols molt invisibilitzats.
Totalment invisibilitzats, no? I ara estem parlant més, no?, amb aquesta imatge del part, no?, de tot l'embaràs i què passa quelcom en l'embaràs o en el moment del part. Però també hi ha tota una sèrie de dones que tenen avortaments repetitius o algun avortament que no penses tant perquè el procés no ha estat... no?, de tota la gestació, però també això és un dol important. O sigui que el dol l'hem d'ubicar en tot aquest procés reproductiu, no? I tant valor té algunes dones no haver gestat durant molts mesos, però no poder i tenir un avortament o un altre, o gestar i no arribes al part, però hi ha una detecció d'una anomalia que implica una decisió, per exemple, de fer una interrupció de l'embaràs. Això és encara, no, tot és, no?, molt, molt colpidor emocionalment i que requereix un acompanyament per part de les llevadores, a vegades, en alguns casos, també, com treballem multidisciplinàriament, amb una atenció també en algunes situacions com més complexes de psicòlegs que tenim també dins del sistema i més especialitzats en tota aquesta àrea, més del dol perinatal.
Imma, amb tants anys t'hi has trobat?
A casa, sí, m'he trobat una vegada d'arribar a atendre una dona i no hi havia batec fetal en aquell moment. Encara estava començant el part i que tot es va disparar molt ràpid al part, i quan estàvem baixant les escales per anar al cotxe, per anar a l'hospital, va començar a sortir la criatura i vam tornar a la casa. Això va ser el 2006.
I com s'acull això, Imma?
Molt difícil, molt difícil. En aquell moment la dona va agafar la seva criatura, la va caronar, el pare no se'l volia mirar i plorava en un racó, va costar bastant, però finalment en unes hores van fer fotografies del nadó, van fer-li petjades de mans i de peus, i en unes hores van venir de la funerària a buscar el cos i tots els documents que calia i tal. i no se sap per quin motiu, però era una gestació a 39 setmanes saludable a terme. Això, quan s'espera vida, a vegades ve la mort i no se'n sap per què.
Avui a l'Ofici d'Educar, històries de llevadores.
Per què no tenim un tresor secret?
Què heu après fent de llevadores? Moltes coses, no m'imagino. Què heu après? Mariví, comencem per tu.
Gestió emocional.
Això està clar.
Gestió emocional, resiliència i treball en equip. És molt important. O sigui, col·laborar... Ja veurem bé a les sales de parts en general i col·laborem molt bé tots els professionals, tots a una, i les guàrdies també tenen aquesta part, no?, de companyerisme, que sí. Però sí, gestió emocional és molt important i la paciència la desenvolupes, eh?
Tu què has après, Helena?
Jo a nivell assistencial, el consens. L'escolta activa i el consens. I sempre tenir superclar que són les dones les que decideixen com volen parir i com, bueno, que són elles les que decideixen sobre el seu part.
I això és així ara? Les decisions, sí, les prenem les dones?
Jo crec que 100% encara no.
M'agrada que facis aquesta... M'agrada, perquè jo tinc alguna experiència d'haver de fer un debat en aquell moment de si sigui o no una cosa.
Sí, 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 totalment. O sigui, jo ara que també estic a la part de consultes externes, d'acompanyant en el que és la gestació, doncs això, el consens. És que crec que, doncs això, no?, de dones que potser tenen aquest risc que comentava la Imma, per exemple, no?, de que realment tenen un risc per elles mateixes, no?, d'una hemorràgia postpart, és un fracàs no poder consensuar amb elles la seva atenció més segura. ¿Vale? No vull dir que no sigui segura a domicili, però de dir de no posar-la aquesta dona entre l'espada i l'alvaret. Això no, és un fracàs pel sistema. I això assistencialment és el consens, i a nivell professional, que potser ho tinc una miqueta ara més intrínsec, no? La reivindicació, l'activisme, no? El de no... Crec que som una professió que sempre, no sé, que som molt reivindicatives i molt activistes en els drets de les dones i els drets del reconeixement nostre com a professió, que crec que en altres àmbits no és tan visible.
Cristina, tu què has après?
Jo he après, bàsicament, amb el que estava dient l'Helena, a lluitar pels drets sexuals i reproductius, que pensem que els tenim assolits, som uns països, no? Bé, però bueno, que
hi ha països que fan marxa enrere amb algunes coses, bueno, que fan una mica de por.
Sí, recent, la setmana passada va ser una setmana tràgica, diríem, però sí. Amb el tema dels drets sexuals, jo crec que hem lluitat també aquí a Catalunya i amb el reste de l'estat espanyol, i crec que això, ser llevadora, m'ha ajudat, no?, a saber què significa, no?, restar drets a les persones en quant a la seva salut sexual i reproductiva. També m'ha ensenyat a construir una diversitat. Les persones som diverses a nivell d'orientació sexual, de gèneres, i tot això inquibir-ho amb normalitat, no? Amb normalitat i potenciant i ajudant a que puguin haver atenció específica a aquesta diversitat, no? Que no sempre s'entén, no? Jo crec que això també m'ha ajudat al consens, a la negociació, molta, no? Negociació amb col·legues, negociació amb equips, per tal de tenir un objectiu comú. I l'objectiu comú és l'atenció que hem de prestar a les persones que hem d'atendre. Aquí estem parlant molt de dones i atenem molt a dones, no? Perquè és salut sexual i reproductiva, però no, estem parlant d'aquest concepte perquè és tota la població, com tu deies al començament, en diferents moments vitals, no? Els homes també, no? Tenim una acció important, no? de reconvertir moltes de les idees que hi ha, no? I amb aspectes i amb moments com ara, com la sexualitat, no? Els temes relacionats amb els abusos, no? amb tota aquesta situació que va lligat també a violència masclista i violència sexual, no? Pues el treballar també amb els homes implica, no? contribuir a un millor benestar també de les dones i de la població en general.
De fet, tu poses molt l'accent en la formació dels joves. Estalviaria amb uns quants embarassos no desitjats. De fet, fa uns dies parlàvem amb joves i ens deien que encara ara hi ha nanos que la formació no arriba prou perquè hi ha embarassos no desitjats de noies molt joves. No?
Hi ha embarassos no desitjats i les infeccions de transmissió sexual incrementen contínuament, no? De manera que això vol dir que ja que el com, no? Que no acabem d'arribar, no? Pues com a llevadores en aquest cas, a aquesta població de gent jove. Jo crec que estem treballant per aconseguir acostar-nos més, perquè formen part, és un element fonamental, no? de com no treballes les relacions sexuals respectuoses, perquè si són relacions respectuoses, no només pensa en un, sinó en una relació, no? Entre iguals, i per tant he de tenir cura de mi i de tenir cura també de l'altre. Si pensem així i potenciem unes relacions sexuals més respectuoses entre els joves, això és fàcil dir-ho, difícil arribar-hi, eh? O sigui que si tenim més temps podem aprofundir una mica més, però ens ajudaria que realment no hi haguessin tants embarassos no desitjats o infeccions de transmissió sexual.
Imma, tu que portes molts anys, bueno, totes portem molts anys fent de... I segur que us n'heu adonat i m'ho direu, no? El paper de l'home ha canviat molt en els últims anys, és a dir...
Moltíssim, moltíssim. I una de les coses que jo també he après com a llevadora és a incloure la parella, no? Que té la seva importància, perquè sovint a l'hora de fer formacions de preparació al part o no se li té gaire en compte.
Com ha canviat aquest paper, digues?
Ha canviat en el sentit també de que ara tenim grups, com deia la Imma, de preparació a la maternitat, paternitat, no, al naixement, on participen els dos membres de la parella, però tenim grups específics per una paternitat conscient, responsable i activa, amb la qual només ens dirigim a homes. No?
Carai!
Llavors, per què? Perquè creiem, no, que s'ha d'afrontar tots aquests aspectes relacionats amb l'embaràs, amb el part, que també, i amb el postpart, i amb tot el que és una criança. On el paper dels homes, no, i el treball conjunt, no,
sí, sobretot
de corresponsabilitat
postpart.
És fonamental.
I en el moment del part, sí, els homes estan en una implicació diferent. Això ho has notat, Helena? Ai, l'Helena que fa cara de pòquer.
Bueno, potser sí, eh? O sigui, crec que... Però sí que és veritat...
No intentis quedar bé, eh? La veritat, parlant.
No, sóc bastant transparent, eh? Però jo, de veritat, sí que és una cosa que de vegades faig la reflexió, que sí que és veritat que quan era resident, no?, en el 2008, sí que pensava que era com alguna cosa, no?, més emotiva també cap a les persones que acompanyaven. Parlo de persones perquè podrien ser dones, no? Però la meva visió general és que és poc impacte emocional, de poca implicació. Sí que estan com una miqueta d'expectants, però aquell moment de que surt la criatura...
Estan espantats.
Potser sí, però no sé, m'imaginava... Ho tenia més idealitzat, no? Quan et trobes alguna parella que s'emociona, doncs llavors ja tothom allà comença, no? li toca més la fibra, no? Però la meva sensació és que és poques vegades passa això.
Ens queden just 2 minuts. Jo us demanaria que acabeu sent reivindicatives. És a dir, què demaneu, Mariví?
Que augmentin el nombre de places per la formació de llevadora.
Perquè se n'han de jubilar un munt i no hi ha recanvis, atenció.
Durant 9 anys no podrem compensar aquesta sortida, no tindrem relleu generacional, això per una banda, i també reivindiquem la prescripció autònoma, per exemple, que seria un gran pas, i sobretot això, i després també explorar, si no, el grau. És a dir, sí, tenim reivindicacions sota la taula. I visibilització. Potser també hem de fer nosaltres una feina de visibilització mediàtica, no? Perquè veiem, doncs, que potser no ens coneix la societat el que nosaltres pensem, no? I
jo crec que coneix un quart de vosaltres.
Llavors, l'essència de la llevadora sí que està ubicada a l'àmbit hospitalari, però que l'àmbit de primària, en les unitats ASIRS, d'atenció a la salut sexual i reproductiva, té un desplegament de competències molt gran i ja comencem amb els joves i arribem fins a la menopausa. Doncs potser hem de fer més visibilització. O més.
Què afegiríeu?
Més llevadores. Una llevadora més és una cesària menys. també des del PAC demanem la inclusió a la cartera de serveis de l'ICS del part a casa, com altres països succeeix.
Cristina, què afegiries?
Jo afegiria més llevadores, evidentment. No?
Aquest és el lema d'avui, sí. Més llevadores.
No, és que està claríssim, perquè en tot aquest àmbit, no, que tu deies, bueno, és que potser coneixen una quarta part,
sí, sí.
Però és que ho estem fent, aquesta tres quartes parts, i creiem que tenim actualment a les llevadores amb força atenció, sobretot amb l'àmbit tant d'atenció primària com d'hospitalari. Per tant, més llevadores, continuar amb l'autonomia, pensant també en noves estratègies. Jo crec que també podem reivindicar, però també hem de fer, no?, alguns, no?, elements d'autocrítica, de realment això que estàvem posant aquí en valor, pues, tenir, no?, de veure com arribem a que la població pugui saber, no?, què és el que fa una llevadora. I més espais com aquest també reivindicaria.
L'activista de l'Helena, amb què acabes?
Jo soc més concreta. Jo, més llevadores a l'hospital, més llevadores a cases de naixement, més llevadores a parts a casa, més llevadores a l'ASIR, a docència, a recerca, a gestió, a comunitat, i més reconeixement retributiu. No, l'especialitat no la tenim reconeguda.
Doncs... queda dit Imma Marcos, Cristina Martínez, Mariví Cambrador, Helena González i l'Encarna Gascón, que també l'hem sentit. Una forta abraçada a totes i per més llevadores. Clar que sí. Gràcies, petons.
Gràcies.
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 Gràcies. Moltes gràcies.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
Doncs el Com educo d'avui també ho fem bé, però ens ho diem poc, ens renyen, ens jutgen i sovint sentim que no ho fem mai prou bé, però s'ha de reconèixer que Lara també ho estem fent bé, no, criar?
Ho estem fent molt i molt bé. I jo diria que és una afirmació que aniria molt bé que moltes mares es diguessin a si mateixes. I quan jo pensava tot això que avui parlem, em preguntava com és que hi ha com una cultura tan negativa sobre el rol de la maternitat, sobre la mare, més que sobre el pare també, no? Llavors pensava i dic, clar, és que hi ha una expectativa social molt gran de que la dona mare ho hagi de fer bé. A més, les xarxes socials han com ensenyat, i aquest model i referent de la supermare, que és una dona que surt a treballar, la família feliç, que somriu, que té una imatge física estupenda, que va al gimnàs, que dius, aquesta dona quan dorm i quan descansa, això no és real. No? Llavors, les expectatives socials i la pressió és tan gran que es crea un mite de la criança perfecta, la mare perfecta, que no es pot assolir mai. Clar, llavors, quan nosaltres tenim una idea que és idealista i no és realista, la distància entre la realitat i l'ideal crea moltíssima exigència. És com si sempre hem d'estar perseguint una pastanaga que no arribem mai. A més, aquesta exigència crea, acompanyada, no, de la mà, la culpabilitat. O sigui, si ho he de fer millor, vol dir que el que estic fent no està bé. No? Llavors, a part d'això, també hi ha un discurs que qualsevol persona, jo crec que té la potestat i el poder d'opinar sobre com moltes dones crien. Ja comencem per una dona embarassada, tothom ja fa comentaris, com faràs el part, i la gent té com un permís a opinar, i moltes vegades aquest permís no pregunta si aquesta dona vol que opinis de mi o no. O sigui, que hi ha com una exposició social molt gran, i llavors això genera molta crítica. I a més també hi ha una cosa que és de gènere, no? Les dones tenim un discurs mental de molt de judici cap a nosaltres mateixes, i amb la maternitat, estant tenint una criatura a les teves mans, i que a més la criança respectuosa aporta molta informació molt valuosa, no?, de com una criatura creix, el que necessita, però clar, quan tenim tota aquesta informació i tenim molta crítica en el nostre cap i social, es genera com aquest estat de molt d'estrès, no? Llavors, hi ha poc aquest discurs de que bé que ho estic fent, no? Després hi ha un altre factor que també és molt important per sentir tota aquesta pressió, que és la falta de xarxa de suport. Les mares modernes estan molt més aïllades que les d'abans. O sigui, hi ha una cosa com de fer-t'ho molt sola. Clar, llavors tot comença i acaba en tu, no? I també el que jo veig molt en les mares és que quan una criatura o un jove està fent alguna cosa com, diguéssim, mal feta o nociva, no? Ja posant-ho entre mil cometes, això, o alguna cosa que ens preocupa, el discurs de la mare és: estic fent alguna cosa malament, m'he equivocat. No? Hi ha com una hiperresponsabilitat en el comportament dels fills, en el seu futur. Hi ha com un pes a les espatlles molt gran. Per això, en els grups de mares, jo sempre els hi faig treballar el coll, com deixar anar aquí dalt, no? Tota la zona de la clavícula, tota la part alta de l'esquena, perquè hi ha com una càrrega excessiva. Llavors, és una distorsió cognitiva. Si cada cosa que jo faig amb el meu fill o la meva filla no em surt bé i jo m'atribueixo la responsabilitat o la culpabilitat de que allò no està anant bé, doncs tinc com un, bueno, com un jutge intern que no em deixa viure, no? Llavors, bueno, dit tot això, jo crec que està molt bé que fem un manifest aquí i ara sobre per què una dona mare s'ha d'aplaudir a si mateixa, perquè hi ha molts motius per fer això. Jo el que veig és que les dones actuals que estan maternant tenen una capacitat d'adaptació i resiliència molt gran, perquè són dones que tenen vides fora de la criança, vides molt exigents, que treballen, que tenen doble jornada fora de casa, dintre de casa, necessites molts recursos per gestionar això en silenci i sense que ningú t'estigui dient que bé que ho fas, sinó que es naturalitza i es dona per fet. On hem acabat, no? Després, la criança conscient, el que deia abans, aporta molta informació molt valuosa i jo veig moltes mares que estan formant-se, llegint, fent teràpia, escoltant aquest programa, fent milions de coses per ser la millor mare del món. Llavors, tota aquesta intenció és molt valuosa. Després, moltes dones també estan fent maternitats que aposten per un model d'igualtat. O sigui, estan trencant un sistema social, un paradigma de gènere, i això també és molta feina, com haver-li de dir a la teva parella: no, no vull que m'ajudis, vull que col·laborem en la criança, no? O sigui, hi ha molt d'activisme dintre de les cases, i això també és com bravo, no? Moltes dones també jo veig que es preocupen molt per la seva autocura i autoestima, que abans les mares, com més enrere anàvem, tiraven i després emmalaltien, i actualment la dona s'està donant compte que quan materna ha d'estar bé ella per poder acompanyar aquella criatura, no? I, bueno, la construcció de la comunitat. Jo també em trobo moltes mares dels grups que acompanyo que estan en la recerca, en la búsqueda de xarxa. I això és una altra cosa que també s'ha d'aplaudir, perquè la societat no està acompanyant això ni fomentant. Així que el que jo diria és: ole tu, mare.
Ole tu, mare. Ole tu, pare. Alguns pares que també estan fent ole tu.
També.
José Luis Santiso.
També.
Petons, gràcies, Lara.
Una abraçada.
I la setmana vinent, què passa al cervell de la dona durant l'embaràs i la maternitat, amb la doctora Susana Carmona. Us deixem amb el disc de la Marató, Respirem. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons, de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso, i fins la setmana vinent.
Vaig néixer al nord, tocant el cel, i ara sóc com la sang d'un riu etern fluint.
Trau a sisè en vals, trau es i cors de cada lenes que m'en camina.
Nostres veus ressonaran
i seran el batec que mou la terra on vis.
Camins sense fi que ens portaran a prop del mar, un llarg destí. Caminarem
ja arriba.
A la platja llunyana on creuarem les mans,
l'albada vindrà i mos acariciarà. Un vent suau de pau ens omplirà.
Respirem la vida.
Respirem.